Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís, bona nit.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Molt benvinguts. Molt ben trobats.
Compte amb la col·laboració de Maria Torrents.
Hola, bona Maria. Tarda a tothom, què tal?
La col·laboració també d'Àngel Falqués.
Hola, bon dia i bona hora.
El de Josep Maria Joaneda.
Hola, molt bona nit a tots i a totes.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer.
Bé, avui teníem un convidat, però com sol passar alguna vegada, el convidat no s'ha presentat i...
De moment.
De moment.
I... És que em sembla que els pagues poc, eh?
I com que em prohibeixen parlar de política, el senyor director, sí. Només passarem un àudio que vam, un muntatge que vaig fer de les últimes eleccions municipals, ara que tornen a estar de moda,
a punt.
De com va anar el frec a frec de les últimes eleccions municipals.
Si és això de que el director et prohibeix parlar de política, tu passes pel forro, no?
No, perquè això no és parlar de política, això és parlar de...
Polítics.
De polítics.
Una vivència, no?
I ara... Bueno, escolteu, què van prometre i què no van fer? Perquè segurament que no van fotre res del que van prometre, oi?
No, només és tal com va anar l'escrutini.
Ah,
bueno. Si ho escoltes, Lluís, ho veuràs, perquè tu ets un home de poca fe.
Jo sóc com aquell del Llàcer que va haver de posar la mà.
No, el Llàcer va ser el que va ressuscitar.
Ai,
és en Mateu el que...
Hem de fer un corset accelerat.
És que em van suspendre de religió.
Ja... Doncs ara, si el Jordi és tan amable, ens passarà l'àudio aquest.
Les eleccions municipals, com sempre, a Ona Codinenca.
8:45 de 10 en punt de la nit d'aquest 26 de maig de 2019. Ja ha començat a Sant Feliu el recompte de les eleccions municipals. Mira, hasta pell de gallina tinc, hasta pell de gallina.
Es preveu avui, ja ho vam dir, una nit electoral emocionant, d'aquells dies que les eleccions municipals tenen aquest caire, no? aquesta proximitat, que el que fan és que tot se senti molt més a prop, no? Perquè la gent que es presenta és gent que coneixem, és gent que els veiem, gent que sabem qui són, i per tant, això fa que la influència sigui molt més vital.
Sí, és doncs, que ens surten aquests 29...
Això mateix, aquests primers 29 vots, que, clar, evidentment, amb només 77 vots donaria un...
77 vots, de moment 29 per primàries, 2 per PSC, 14 per Esquerra Republicana i 32 per Junts per Sant Feliu. De moment, Junts per Sant Feliu seria la força més votada, però amb molta curta diferència en primàries. Però estem parlant de 77 vots, per tant, encara ens queda molta nit, per davant, ens queda molta nit. Això són els primers... Van pujant les dades molt de mica en mica, i el frec a frec entre primàries i Junts es preveu que serà de photo finish, eh? Perquè portem 41 vots per primàries, 40 per Junts per Sant Feliu, amb 104 vots. Tercera força, Esquerra Republicana, amb 17. A continuació, el PSC amb 4 i amb 109 vots. Per tant, encara en falten molts, però amb aquests 109 vots ja tenim un frec a frec. Mira, ara 43 a 43. Vull dir, això serà... Bueno, sí, això ja. Serà...
El que passa que aquest, 40, aquest és quan el nostre Excel falla, perquè ens surten 14 regidors.
Sí.
I com que són tan pocs, és un percentatge, són
sí,
39,45 tots dos, la llei d'on queda col·lapsada.
Sí, sí, sí.
Si s'aguanta, si s'aguanta així, pot ser...
Pot ser d'infart, eh? Pot ser d'infart, eh? Vull dir, algun candidat l'haurem de collir, eh?
Evidentment, només portem ara mateix nosaltres, aquí a Ona Codinenca, 109 vots registrats, eh? Per això...
Però, bueno, en funció de les taules, és veritat que, tradicionalment, si analitzem els resultats, doncs podem veure que hi ha alguns barris que tradicionalment donen més suport a unes forces o a unes altres.
Com m'agraden aquestes nits, eh?
On ara mateix guanyaria les eleccions amb aquest 8% i aquests 179 vots, i ho dic molt ràpid perquè això anirà actualitzant-se molt ràpid.
6 regidors per Junts, 5 regidors per Primàries i 2 regidors per Esquerra Republicana.
Mira, ara Primàries passaria per davant de Junts. Per tant, és que és un...
Sí, jo crec que ens hem d'esperar una miqueta perquè...
Jo crec que sí. Clar, hem de veure, perquè estem en un 17% i veurem a veure si Esquerra Republicana consolida aquest segon regidor, que jo crec que aquí és el regidor que pot ser determinant, és el que pot ballar, sí, aquest sí. Segon d'Esquerra Republicana, que si acabés anant cap a una de les altres forces, podria acabar decantant d'una manera o d'una altra el resultat.
Àlex Mir, 30%
30% escrutat ara mateix. Ara els resultats. Amb un 30% escrutat, guanyaria les eleccions primàries amb 254 vots, seguit de la candidatura de l'actual alcalde Pere Pla de Vall, Junts, amb 245 vots. Tercer, Esquerra Republicana amb 108 vots, el PSC amb 48 i el Circ amb 0. En aquests moments, ara guanyaria les eleccions l'alcalde Pla de Vall amb Junts per Sant Feliu amb 464 vots. Enganxat amb 452 vots, primàries, Esquerra Republicana amb 200 vots i a continuació el Partit dels Socialistes amb 86. Això configuraria un panorama que de moment no ha canviat. Portem molta estona amb aquests 5 regidors de Junts per Sant Feliu, 5 regidors de primàries, 2 d'Esquerra Republicana i un del Partit dels Socialistes.
A punt de caure el 60% de vot escrutat a Sant Feliu. Seguim amb aquesta foto del 5-5-2-1.
Per tant, això estem parlant, ja no estem parlant de dades d'un 3% ni d'un 5%, estem parlant de dades d'un 63%. Per tant, moltes de les paletes que s'han dipositat ja estan comptades i, atenció, perquè...
Salta la sorpresa!
Ara aquí jo crec que aquí ens han...
No, ens ha sortit un vot, el primer vot del circ.
Sí, 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 pues sí, es confirma, sí.
No sé si que des de baix estan jugant...
Estan manipulant l'Excel.
Estan jugant amb l'Excel.
Ara mateix guanyaria les eleccions Junts per Sant Feliu amb 865 vots, seguidament per primàries amb 828, tercera força seria Esquerra Republicana amb 312, la quarta força seria el PSC amb 180 i la cinquena força seria el Circ amb 3 vots. Això amb 2.206 vots i un 74% escrutat. Això otorgaria 5 regidors a l'equip de Junts per Sant Feliu, 5 regidors a l'equip de primàries, 2 regidors d'Esquerra Republicana i, en aquest cas, Rubén López, representant del PSC, entraria a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Estem ja amb un 84%. Junts per Sant Feliu acaba de travessar la barrera dels 1.000 vots, 1.003 vots. Primàries, 936. Esquerra Republicana, 349. Partit dels Socialistes de Catalunya, 214. I el Circ, 3. Això amb un 84%, 2.525 vots. Queden aproximadament uns 400 vots per acabar de comptar, i això ja està, com dèiem, estem a l'extra time, eh?
Està ara mateix el que està en perill, crec que és el segon d'Esquerra Republicana, si no m'equivoco amb les dades.
Doncs mira-ho bé, perquè això podria ser determinant, eh? Mira-ho bé, perquè això podria ser determinant, eh? Podria ser determinant aquest segon d'Esquerra Republicana.
Amb el 90%, com us dic, a 10:45 de la nit, tenim Junts per Sant Feliu amb un 39,5% del vot, amb 5 regidors. Primàries Codines amb un 37,3% dels vots, 5 cadires. Esquerra Republicana amb un 13,8% dels vots, 2 cadires. I el PSC amb un 8,83%, també 1 cadira. Per tant... És una foto fixa que venim tenint des de fa molta estona i ve molt marcada per aquest ara mateix el segon regidor d'Esquerra Republicana es paga amb 191 vots i el sisè de Junts per Sant Feliu es paga a 186 vots. Per tant,
fins l'última papereta, fins l'última papereta pot haver-hi aquí, el que deia el Ton, un
gir... Un cop de teatre.
Un cop de teatral,
És que, de fet, aquest...
I tot això, de moment, està amb aquests 4-5 vots que separen aquest segon que consolidaria Esquerra Republicana amb el sisè de Junts per Sant Feliu. Per tant, aquí és on està ara el focus d'atenció.
Totalment.
És on tenim ara la notícia posada. De moment, tot igual, 5-5-2-1, 97%. Estem jugant amb 3 vots amunt, 3 vots avall. Per tant, a mesura que van actualitzant les dades, pot haver-hi algun altre gir d'última hora. Però en aquest moment, i la notícia és ara, quan sonen les 11 de la nit al campanar, és que Junts assoliria el sisè, entraria Laura Petit amb aquests 1.168 vots, i ara torna a baixar. És el que deia, és que no tenim ni temps de comentar les dades,
O sigui, el segon d'Esquerra i el de Junts es paguen a 195... A 195...
O sigui, ara això s'ho han de jugar pedra, paper o tijeres o alguna cosa, però estem empatats ara.
Sí, el que passa que ara ja salta 196 el de Junts. Ara, perdó, que talli, 197.
Estem en moneda a l'aire, no?
Què passa amb això,
No sé com va.
Com es desempata.
Si és en moneda a l'aire o és la llista que té més vots.
Estem amb un 99% escrutat.
D'un total de 3.013...
Que en condicions normals, tu dius, un 99% escrutat, ho dones per fet. Doncs aquí no. Aquí estarem fins que no fem el 100.000... No podrem donar res per definitiu. De fet, és que fins que no es tanquin les actes, estem seguint en directe, això és històric, els últims 15 vots d'aquestes eleccions...
Primària escrutina.
Que, a més, seran determinants. Que dius, hosti, que no estem allò...
Un segon, que ara paren. No sé què passa. Un moment.
Faran fora, ara.
I jo m'imagino la gent que ens està escoltant des de casa. M'imagino la gent que està escoltant des de casa... Anem seguint en directe aquest recompte final.
Junts.
El Pau el devem tenir, també.
El Pau deu estar.
Les ungles ja li deuen haver saltat, ja de mossegar-se-les.
Queden 4 vots.
4 vots.
Primàries Codines.
Estem seguint en directe.
201,
Junts.
Queden 2.
2 vots. La jornada de ràdio que estem visquent avui és històrica.
I ara l'últim. L'últim sobre a la mesa de la presidenta, que està a punt d'obrir-lo. Un segon.
Que més l'últim deu ser d'aquests.
Primàries Codines, l'últim.
Per tant,
ja han acabat.
A veure.
Per tant,
anem a verificar, però
Junts per Sant Feliu de Codines 1.205 vots. Primàries Codines 1.106 vots. Esquerra Republicana 400 vots. PSC 262 i el CIRC 3.
Bé, ja heu vist que...
Va ser emocionant, oi?
Sí, que ve d'un vot.
Sí.
A vegades quasi ve de menys i tot, d'un vot. I no parlarem de política, no hem parlat de política, Lluís.
Bé, escolta, no oblideu que això és la Ona Codinenca, emissora municipal. Vigileu el que dieu,
Què vols dir, que ens poden tancar com et van tancar tu?
O parlo per experiència, jo. Diu que gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, Vigileu el que dieu.
Bé, bueno...
No parleu malament ni de l'alcalde, ni dels regidors...
No, no hem parlat
malament de ningú. Busqueu-s'hi totes les gràcies i totes les coses que han fet bé.
Escolta, que si fan com les altres vegades, hi han programes que porten els caps de llista. Vull dir, i parlen de política, no? Vull dir que tampoc no és que nosaltres ens fiquem en un cantó que no ens hi podem ficar.
No, aquí només s'ha recordat una nit molt emocionant que hi havia...
Però segur que en algun també... algun programa hi haurà els caps de llista.
Algun membre de la ràdio que ha estat a punt de tenir...
Per això ho fan cada vegada.
Nosaltres som totalment imparcials.
Hauríem de portar els caps de llista.
Sí, els porten cada vegada.
Els porten, sí. Però jo recordo que fa 2 o 3 dies vaig tenir una tarda gloriosa allà davant de Can Rovira, aquella botigueta que han posat nova, que és d'Esquerra Republicana, hi havia coca i vi bo, boníssim. I va venir el Jordi Tardà i va dir, perdoneu, però algú ho havia de dir.
Avui t'estàs perdent. Apuesta el que fa els socialistes i el que fa Junts per Catalunya.
Tot a la mateixa hora.
A la mateixa hora.
Què dius ara?
Veus? I tu aquí?
Jo aquí, perdent el temps aquí.
Perdent el temps aquí?
Però esclar, és que si no vinc no cobro, eh? I hem de fer bullir l'olla.
Fan dos mítings.
Un és al centre cívic i l'altre és en el local que tenen.
El local que tenen, sí.
Aquí al Pont de Terme.
I tot just a la mateixa hora.
Tots dos a la mateixa hora.
Se suposa que el públic deu ser diferent.
Bueno, ja els deuen haver acabat, han començat a les 7, ara ja deuen estar a la coca.
Si pleguem d'hora, potser ja ens tocarà alguna
veiem, cosa. Ja deuen estar a la coca ara, Lluís.
Bueno, és l'únic bo que et permeti això de les eleccions, que hi ha coca i vivo. Però encara no hem arribat, si fóssim a França, a veure Moet Chandon. Això encara no ha arribat.
Ai, Lluís, avui has vingut a un paladar molt fi, eh?
Sí, no, bueno, no, i clar.
Un paladar molt fi.
Posats a demanar impossibles, doncs demanem-ho bé, no?
Bé, què us sembla ara si connectem amb el
Madrid?
Nostre corresponsal.
Ah, bé, el corresponsal de Madrid.
A veure què explica.
Sí, ara el Jordi mentre està preparant el telèfon.
I amb aquest hem de parlar amb el Jordi?
Amb el Jordi de l'actualitat.
De l'actualitat. Bueno, sí, política no.
De l'actualitat que té allà. Sí, si parla de política, ell com que no...
Sí.
No està aquí, no veu el Lluís,
no
pot parlar del que vulgui. I una mica de la Setmana Santa, com,
ah, també,
com la viu ell allà.
Mm. Molt bé.
El Lluís fa uns cops de coll.
Bueno, no, el Lluís li podrà preguntar el que vulgui.
No.
Si poses el casco, els cascos els sentiràs amb ell.
Bueno, clar, me'ls posaré, però... Clar. Escolta, ara no sé què passa, que si paguem poc o què... O és que no ens en recordem, o tu no te'n recordes, era el nostre corresponsal en Madrid, ja l'hem perdut.
No, avui el tornem a guanyar.
Però ara que tornés a venir.
El tornem a guanyar, clar que sí.
Ara se'ns ha tornat molt d'esquerres, em sembla.
El que parla de política és tu ara, eh?
Sí, Lluís! Eh? Lluís!
Sí,
que es torni el que vulgui.
No, és que abans era més de dretes, eh?
Bueno.
Bueno, quan estiguem de,
bueno, que dic,
de corresponsal, doncs... llavors anirem a l'agenda, perquè cada vegada ens la descuidem, anem a l'última hora, eh?
Sí, sí.
Doncs escolta,
després del corresponsal, escolta, toca l'agenda.
Abans d'escoltar el corresponsal, anem a l'agenda, que així és segur...
No, no, que ara ja, el Jordi ja ens té, el Jordi ens el té punxat.
I acabat de l'agenda, anirem a Istanbul.
Ah, també.
I tenim la nostra corresponsal, la Roser Lloberes, està a Istanbul. La setmana passada estava a Jordània i ara aquesta està a Istanbul. I em va enviar un àudio saludant-nos des de l'estat d'Istanbul.
Pels
nostres oients que mirin la tele, que tots la deuen mirar...
Tinc un bon record, ja, d'Istanbul.
A l'Amazon, em sembla que és l'Amazon, una cosa d'aquestes, fan cada dia no sé, pel·lícules d'un comissari d'Istanbul que es diu Memé.
Lluís, que cobres de l'Amazon.
I el seu ajudant, que es diu Mustafà.
Que no ens paguen res de l'Amazon.
Bueno, però jo dic, allà
però llavors també podem parlar de política.
Que no, que llavors viureu la realitat diària d'Istanbul.
Va, que el tenim, doncs va, el Jordi ens ho té a punt.
Endavant.
Aviam. Hola.
Bona tarda.
Hola, bona tarda, Jaume.
Hola, és a mi?
Sí.
Sí.
Ah, molt bé.
Sí, sí. Aviam, estem aquí a la ràdio, a una codinenca, a la Maria Torrent, la Rosita, el Joaneda, el Lluís i un servidor, l'Àngel Falqués, i el control ja has parlat amb el Jordi Massaguer, no?
Sí, senyor.
Escolta, aviam...
Hola, que ens sents.
Sí, jo perfectament, us estic escoltant, sí.
Ah, sí, molt sí. Bé.
Bueno, nosaltres et sentim com si estessis a Madrid.
Em sentiu una mica lluny, bueno, perquè vaig amb els cascos posats, perquè fora feia molt de vent al carrer,
sí.
I m'he tancat aquí en una botiga perquè hi ha molt xivarri, molt vent al carrer.
Ja.
Fa vent, no, però no plou tampoc a Madrid, oi?
Quatre gotes abans d'ahir, ja està.
Bueno, què ens expliques de nou?
Doncs pues aquí patint, com tothom. Patint la sequera i patint tot el dia aquest, perquè...
No has vingut a Sant Feliu
Setmana Santa, sí, també molta sequera. Molta sequera, vaig anar a l'hort amb el sogre i no hi havia ni gota d'aigua, tu.
Déu-n'hi-do. L'estany que del Retiro està ple d'aigua, o no?
Sí, home, sí, això sí. Home, bueno, a veure, es va... Normalment es va assecant a poc a poquet, perquè, bueno, ja... Avui sortia un Nadal d'un pantà, no sé si era per Castella, que sortien 5.000 litros, 5, no, 5.000 o 15.000 litros al dia evaporats amb el sol. Sí, no només és l'aigua que m'entra, sinó que la superfície es va evaporant. L'altre dia, per exemple, el cap de setmana anterior vam ser a Burgos, al poble de la meva mare, i allà, per exemple, hi ha un pantà molt gran, que va estar sec fins al novembre, i amb les pluges i les nevades, com que s'ha desglossat massa d'hora, el pantà és ple. Això podria ser una bona notícia, però la feina és que aquest pantà ha aguantat tot l'estiu. Si no baixa més aigua, o sigui, ja s'ha menjat tota l'aigua que tocava, saps?
Que és un que se'n diu la cuerda del pozo.
Sí, exacte, sí. Aquell va, com vam ser al setembre i a l'octubre, arribàvem gairebé, no tira fins a les cases, però un pont romà que hi havia estava per sota l'aigua. Sí. Vam baixar com 10 metres d'alçada i vam baixar perfectament.
Sí, vaig estar en ja un càmping allà al costat i m'hi vaig banyar amb aquest.
Un càmping de primera que hi ha allà, molt maco.
Sí, 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 sí.
Allà va, a la meitat de Castella van aquell càmping.
Ah.
Sí, és veritat, sí, sí.
Es veu que ho fan bé.
No, és un càmping que tenia una platja, té una platja,
sí,
que era la primera d'aquestes banderes blava de platges d'interior, de càmping.
Sí.
I llavors, clar, doncs va molta gent allà perquè tens el càmping al costat i la platja. I clar, la gent, clar, els que no tenen platja al centre, què han de fer?
Clar.
El que puguin, no?
Ara ja has de vigilar que per la carretera la millor surts d'un revolt i trobes un ramat de vaques que se't foten a sobre.
I sobretot els porcs cinglans i els cérvols. Està ple de cérvols i de cabirols que surten a menjar i això quan vas cap allà s'ha de molt de compte.
Bueno, aquí també n'hi ha, de porcs.
Porcs senglars molts, també.
Sí, hi ha molts porcs senglars, sí. I sobretot molts conills. Jo aquí, per exemple, aquí al costat de casa, abans hi havia uns quants parcs amb conills.
Sí.
Però que no es poden matar, tu passes per les rotondes amb el cotxe i els conills es queden allà mirant-te, com ho van dir, que no em pots tocar. I aquí al costat, bueno, et poden sortir, tires una pedra i et poden sortir 20 o 30 conills, de cop.
I que no els cacen, els conills aquests?
No els deixen caçar i els pagesos de Castella i de, bueno, i també Catalunya i Aragó,
sí,
estan en una campanya que els deixin fer alguna cosa, perquè, clar, no deixen sortir a matar, però, clar, és que van proliferant de forma salvatge. Llavors, clar, diuen, és que si no fem alguna cosa s'estan menjant totes les collites.
Clar, ah, clar, sí.
Totes les associacions de pagesos, és que ara estic també en uns temes d'agricultura i de regadiu,
sí,
fent uns informes i tal, i quan parlo amb ells tots em diuen el mateix, que entre els conills i la sequera s'està arruïnant el poc menjar que es pot treure. Mira, avui, per exemple, que surt la dada aquesta de l'IPC, estava, sí, jo amb dos experts i deien, clar, diu, la dada que hi ha oficial del Ministeri, del Govern, dels governs autonòmics, que la bona és els pagesos i els ramaders han perdut. Per exemple, de vaques de lletera han perdut 7.000 explotacions aquest any que han hagut de tancar perquè estaven arruïnats. Val? Per això puja el preu, perquè, clar, hi ha molts menys productors de cereals també. Molt bé. Per l'altre costat, a més, tots els productes que han de comprar, els cereals, que, per exemple, les pastures, no hi ha pastura, doncs han de comprar cereals pels animals, l'aigua, la llum... Tot això els ha pujat entre el 60 i el 80% els costos als agricultors.
Yeah.
I ells han pujat la venda dels seus productes entre el 26 i el 31%.
Clar, vale? No, és a dir,
l'agricultor perd un 40%. Però és que avui ha sortit l'IPC i en un any estem pagant un 16% de promig més en els supermercats. Això vol dir que la distribució, des del camioner, el que transforma i en una fàbrica posa les coses de tot això, fins que ens arriba a la botiga, puja un 16%. Quina és la diferència? Doncs que, clar, els agricultors estan perdent un 18-20% i la distribució i les botigues estan deixant de facturar un 30%. És a dir, que no s'estan forrant.
Ja.
Si ens hagués de costar tot el que li costa al tio que ens fa les patates, sí, per exemple, hauries de pagar el 140, entre el 80 i el 140% més.
I a sobre els conills se li foten.
I a sobre els conills, clar, llavors diuen, i és que a més no es deixen anar a buscar els conills, però ja m'explicaràs. No, estan molt fotuts perquè... Ja, per exemple, ja la producció d'espàrrecs, ahir estava parlant amb els de Granada,
sí,
que és venen milions de tonelades d'espàrrecs arreu del món i sobretot a Espanya. Diu, aquest any, si anem molt bé, farem el 60% de producció. Mm. Diu, clar, què passarà? Que pujarà el preu i ens culparà. Diu, és que els costos són els costos.
Els espàrrecs no els feien a Navarra?
No, ja els espàrrecs de Navarra són els espàrrecs d'aquests blancs.
Sí.
I els verds, els que fem servir aquí per les fruites d'espàrrecs i això, els verds que es venen, doncs, ja ben fets amb manats i això. Granada és el principal exportador d'arreu del món, diguem.
Bueno, aquí a Sant Feliu també n'hi ha, aquí, sí, el camí de Sant Miquel del Fai.
No sé si trobaries gaires,
una truita i...
No, però, sí.
El tema és que si no hi ha gaire humitat tampoc en trobes gaires.
Per això no n'hi ha.
El problema és aquest, fa temps que no plou.
Sí, que el mal,
home, ens ho pintes una mica negre,
et pinto el que... Clar, quan parles amb... Clar, jo parlo, per exemple, l'altre dia, fa, just abans de venir Setmana Santa, tenia un dinar amb tota la patronal de regadius de tota Espanya, no?
Sí.
I parlàvem precisament de del rotllo que estan parlant de Doñana ara. Estaven parlant ells dels regadius. Diuen, nosaltres fa 25 anys copiàvem d'Israel la manera de treballar amb secà, perquè Israel tenia uns sistemes de rec amb pergoteig.
Sí.
Ara venen els israelians a venir aquí a veure, a aprendre del sud d'Espanya, perquè encara ho han millorat més.
Ah.
Diu, estem aconseguint que per, o sigui, el rendiment per cada gota d'aigua arriba a ser el 30% més que en aquells llocs.
Carai.
Clar, i tot això ens culpen de ser els que provoquem la crisi de l'aigua. Diu, no és veritat. Llavors, el tema dels pous il·legals, m'explicaven, diu, hi havia més d'un milió de pous, i a l'època, fa més d'un segle, abans de Franco,
sí,
la gent, tu tenies un terreny, sortia aigua, feies un pou, aquí fora. Llavors, va haver una època, quan va arribar la democràcia, van dir, bueno, hem d'intentar que aquesta gent els deixi els pous, perquè, clar, vale, van intentar fer-ho per les bones, i per les bones era, bueno, doncs, legalitzem, donem una subvenció, i els que no van voler, els havien d'expropiar. Expropiar costava tants milions que no podien. Ara s'estan tancant, doncs, cada any uns 500 pous il·legals d'Espanya, però els tanquen amb acords, amb ajuts, amb subvencions, perquè aquella gent són amos d'aquell terreny. Si tu tens un terreny amb un pou i també de tancar, pots... Clar. Llavors, ara venen dient la Doñana, però és que a Doñana hi ha tants pous il·legals que ningú, amb 100 i pico anys, han volgut arreglar, que ara de cop i volta com se fa? No pot fer de cap manera.
Però Doñana s'assecarà o no?
Es pot assecar perquè la putada és que, com que rep menys aigua, o sigui, l'aigua freàtica, l'aigua de sota terra, es reparteix. Llavors, quan tu agafes d'un pou, normalment, del pou aquest, doncs, agafes aigua i dius, sí, vale, doncs, com que estic per sota del nivell del riu, doncs agafo l'aigua. Però el que estàs fent és evitar que el riu tingui tanta aigua.
Yeah.
Llavors, tu tanques aquells pous i fas que el riu tingui més aigua i Doñana tingui aigua. Però, de tota manera, està baixant menys de la meitat d'aigua que fa 30 anys.
Ja,
ja. Les de per exemple, aquí a la Manxa hi ha una denúncia de 2.000 milions d'euros de sanció per la Generalitat de Castilla-La Manxa, perquè van fer unes barbaritats, i ara les tables és una porqueria, allò, és un fangueig, no, les aus aquestes que passen des d'Àfrica fins al nord d'Europa i tal, i ja no es queden allà moltes d'elles perquè és un fangueig, ja no s'hi pot viure.
Ja, ja, ja.
La cosa ens està quedant bastant arreglada, i mentre els polítics estan fotent hòsties, intentant dibuixar un panorama que no és el de veritat, però clar,
Però els d'Europa trobaran a faltar els ocells si no poden passar de Doñana.
Bueno, clar, a la Unió Europea t'exigeixen que intentis mantenir això. I dius, vale, i com ho faig? L'aigua d'on te la trec? Saps? A tot diuen, has de mantenir els ecosistemes. Vale, molt bé, i en quina aigua? Dóna'm l'aigua. Això és com la immigració il·legal. Diu, tu has de frenar la immigració il·legal. Vale, i si llavors em liotinus a la frontera, llavors em diuen que sóc un assassí. Com ho faig?
Sí, sí.
No?
Són poc conseqüents.
Aquí hi ha un problema entre això passa a totes les comunitats i a tot arreu, entre la política i la realitat. Els polítics dibuixen unes coses que no tenen ni punyetera idea, i quan aquests... Jo parlo amb patronals d'empresaris, parlo amb gent que està en el tema, que veuen els problemes i te'ls ensenyen. L'altre dia em van convidar, que és en Toledo, una història, hi havia unes plantes d'allí, unes fulles, que donava subvenció a la Unió Europea per llançar-les, ¿vale? Perquè són unes herbes dolentes,
sí,
i es van donar compte que allò servia per fer propietats curatives i per fer perfums.
Yeah.
I ara han demanat subvenció per muntar. Pues ara els hi foten pegues per la subvenció. Anem a veure, si tu m'estàs pagant diners per cremar tot un terreny que està ple de merda, no serà millor que em donis menys diners perquè jo faci una planta, doni feina i generi pues, una planta que pot tenir propietats curatives i generi... Doncs no. I et diuen, què faig? Mantenc aquella porqueria o què faig?
Ja, el que passa que a Europa estan molt escarmentats dels tripijocs que fan a la gent per guanyar subvencions, també.
Clar, aquest és el tema, però si tu tens... Clar, hi ha gent que fa tripijocs i com que això fan en un despatx, fan en un despatx des de la plaça Sant Jaume, des de la Castellana i des de Bolsana. I en aquest despatx la gent pues, agafa uns informes i els llegeix. Vine, mira'l. I he anat allà, ho he vist, i al·lucines, és uns terrenys que pots fer, faran una plantació allà, una planta enorme de producció, que servirà a més per fer ecoturisme i per fer tot això. Vale. Pues, diu, no, només volem, no volem que es doneu diners a fons perdut, es doneu una subvenció, en aquests fons nous que hi ha Nou Generation, per fer tecnologia aquí, faran una universitat perquè la gent aprengui a treballar allà a la terra, pues, tot això, si no una subvenció, jo els aniré tornant. Pues no. O sigui, ja no volen sentir res de... Quan parla de l'ocupació, diuen, no, no, però algú hem de fer aquí, no?
Ja.
Una pregunta, tot això que tu estàs al món de la ràdio també, tot això, pots explicar-ho, això que ens estàs dient
jo,
a nosaltres?
És que jo totes aquestes coses les explico a la ràdio, les expliquem, però quan explica la ràdio i són coses, a mi m'han ensenyat el periodisme que havies d'anar no contra el poder, però sí a favor de la veritat, buscant la veritat i sobretot a favor dels desvalits, dels desvalguts. És quan els del poder et diuen, no diguis això, és que tenen algun interès.
Ja.
Llavors et diuen, és que tu ets un no sé què, ets un poc assolt, llavors t'insulten quan dius aquestes coses. Al cap de 10 anys sortiran i de res serveix que molts periodistes diguin, això ja ho vam dir-ho. Doncs, el que a mi m'han ensenyat, que és el que faig, és parlar jo vaig a veure la gent que ho fa.
Amb els afectats.
A l'hostaleria, doncs vaig a veure els tios Estrella Michelin, però vaig a veure els pobres tios que tenen un bar i a veure com sobreviuen. Doncs quan tu parles amb tots els col·lectius, llavors tu pots fer una valoració, saps? Per exemple, diu l'hostaleria, els bars paguen molt poc. Bueno, hi ha bars que paguen molt poc, hi ha bars que abusen dels treballadors i bars que no.
Llavors, jo potser no hi entenc, sóc Joaneda qui parla ara. El problema de l'aigua és un problema de quartos, de calés, perquè el miracle de Dubai, Abu Dhabi, que tenen hasta pistes de gel i aigua i flors per tot arreu, si els quartos els emplees bé i treus aigua de l'oceà, hi ha aigua a manta al mar.
A veure, aquí jo això ho vaig proposar en aquesta gent i em van donar dues solucions. Hi havia el secretari d'Estat d'Aigua, diuen, primera, aquests tios estan forradíssims de la pasta del petroli, els dies igual, de malgastar el pressupost del nostre país de 20 anys per fer un hotel.
Sí, sí, no, amb això estem d'acord, però aquí fem trens que no passen pel forat, fem submarinos que van avall i no pugen, i estem en tonteries.
Allà també fan cagades, fa mig any se'ls va caure un hotel que estaven construint, se'ls va caure sencer. És a dir, errors comet tothom, el tema està en... com intentar fer les coses el millor possible. No, llavors, l'aigua de salada, per exemple, a tota la costa del Llevant, s'ha posat de salades. Les desaladores t'arriben més o menys, diuen, entre 4 i 5, màxim 6 quilòmetres interiors. Si no, et costa molta pasta. A part de que costa molts diners, i no és ecològic, perquè has de tenir molta energia, has de generar molta sal. És a dir, no és el més òptim fer desaladores, però bueno, s'ha de sobreviure amb les desaladores.
Yeah.
Les tenen per la zona d'Almeria, però clar... no n'hi ha suficient per entrar a la Manxa. No hi ha suficient, per exemple, a Catalunya. Si pots ficar desaladores... Per exemple, jo vaig estar al Delta de l'Ebre, vaig parlar amb els pagesos i estaven emperllats perquè no volien fer un transversament. I em deien, és que nosaltres necessitem per l'arròs 3.000 litres d'aigua per segon. Dic, hòstia, doncs potser no haurem de fer tant arròs, no? Potser serà millor que deixem de fer tant arròs,
yeah,
perquè 3.000 litres d'aigua per segon dona per molts catalans, o no?
També es poden, fer professons com abans, eh?
Sí,
a Sant Climent,
a Sant Climent el van mullar un dia els peus i es van inundar Sant Feliu.
Jo hi era a Sant Miquel,
a Sant Climent.
Vam sortir amb professor amb creu alçada, amb un bon sol, i que a mig camí vam tornar corrents perquè va fer un xafa que vam quedar, escolta'm.
Viu de portar el paraigua per si de cas.
No, és que no teníem...
Gent de poca fe.
Poca fe i no portàvem el paraigua.
Quan anàvem al centre excursionista m'ho van explicar, perquè vam fer la conya. Fotem alguna puta en el sang, van dir, no, que li van mullar els peus i no van arribar a Sant Feliu d'inundats. Això em van dir. No sé, podem provar-ho, és l'única cosa que ens queda ja, eh?
Sí, ja, ja, ja.
Bueno, no, és que amb això no s'ha de tenir fe, perquè hi havia un conseller... no fa massa anys de la Generalitat, que tampoc era ateu, i també va anar a Montserrat a demanar, i que també va ploure. I era un rodolom, com se deia aquest, però molt conegut, un conseller de la Generalitat. Ah.
Bé, sí. Haurem de provar-ho.
Tots aquests problemes són coses que, ara que estem en precampanya, serà molt maco, perquè tothom parla de parides, però aquestes coses tothom promet, però aquestes coses, com que no tenen arreglo, comencen a treure insults i barrabassades, però no donen ningú la solució. Avui amb la llei de la vivenda. Molt bé. La llei de la vivenda. Arreglem els problemes del lloguer. Bueno, només hem de veure com estan altres països que han ficat la mateixa llei. És a dir, al final, els que ens escoltin ara mateix que tinguin 2 o 3 pisos per llogar, ens diran si amb aquesta llei els interessa seguir llogant o no. Si els interessa, endavant. Si no, doncs... pues,
menys pisos per llogar, llavors.
Clar, al final tu dius, un familiar aquí a Sant Feliu que tingui 2 o 3 pisos per llogar, dirà, bueno, i què foto amb els menjos? Perquè no puc fer res. És que, jo quan estava... em sembla que us ho vaig explicar. Quan venia a Madrid la setmana que estava vivint a Sant Feliu, van treure a Catalunya la llei aquesta de que a Barcelona podien expropiar pisos. T'agafaven el pis i el posaven a lloguer. si tu no tenies un consum d'aigua i gas i llum a la setmana.
Ah, ja.
I havíem de fer el següent, engegar l'aigua calenta i engegar la llum diversos dies perquè es marqués consum. Tu saps el mal d'acord que feia els amics meus que venien a Madrid?
Yeah.
Deixar el pis obert amb l'aigua engegada, aigua calenta engegada 3-4 dies i la llum engegada, perquè hi hagués un consum i no s'hi prenguessin el pis. A tu et sembla normal?
És no. Increïble.
Doncs això ho feia d'amics meus.
Déu-n'hi-do.
Al final són normes, ja dic, les normes les escriuen en un despatx, gent que no té ni punyetera idea del que passa. I llavors, quan jo vaig a aquests puestos, afortunadament em conviden, doncs, perquè fa molts anys que visquem això i tinc bastants contactes, i jo truco i vaig.
Ben fet.
I ja dic, porto 2 setmanes voltant, avui he estat amb els dels lloguers, ahir amb els dels espares, i vaig amb diversos col·lectius. I tot s'explica el mateix. Algú ens pot escoltar i explicar des de la política quines solucions podem proposar nosaltres? Ningú. Per això em trobeu una mica cremat, perquè clar, veig tot això a la tele, escolto les barbaritats que es diuen als mitjans de Catalunya, a Madrid i a València.
Sí, 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 sí.
I jo m'estic dels cabells, m'estic dels cabells.
Bueno, Jaume, no ho arreglarem pas avui, això.
No, l'únic que hem de fer és obrir menys l'aixeta, intentar sí. Consumir menys d'aigua possible, perquè a l'estiu diuen que s'ha... En general, tots els meteoròlegs i això, com els que parlen, diuen que l'estiu serà bastant magre aquest any. Sí.
Bueno. Escolta, una última pregunta. El riu Manzanares encara hi passa aigua?
Sí. A veure, els rius passa aigua, la majoria d'ells. El que passa que passa molta menys aigua.
Bueno,
el Manzanares, allà on s'ajunta amb el Tajo,
sí.
Doncs hi havia un desembocament. Abans, home, no et dic que poguessis nedar, però tal. I ara és un... Doncs, no et diré que és la Riera de les Alies, però gairebé.
T'hi pots rentar els peus.
Clar, per exemple, el Manzanares, quan passava per Madrid, hi havia una zona que feien uns petits tancats i la gent podia practicar amb unes canoes. Ara ja ni de conya.
Yeah.
Hi ha 4 ànecs i ja està.
I les tanques del Retiro encara hi ha aigua?
Les tanques del Retiro encara
ja
hi ha aigua.
Que sí.
I barques també? Bé, doncs tranquils.
Allà hi ha aigua freàtica, em sembla, que va sortint. Llavors no se sol acabar. Bueno. Ja dic, fa mesos, perquè fa molts anys que no vaig al Retiro, però...
Escolta, Jaume, que vine a Sant Climent, digue'ls els de Madrid que vinguin aquí a Sant Climent a demanar aigua i ja plourà.
No, sí, aquí, a veure, afortunadament aquí els pantans de la zona des de Castella fins pràcticament Toledo els tenim al 70% i escaig.
Ah, doncs mira, aquí el sí. Pantà de Sau penso que està al 6%.
Sí, sí, sí. Fixa't que els pobres pescadors que els van enviar allà amb els barques, al principi se'ls enganxaven les xarxes perquè no podien ni pescar els pobres peixos.
Molt bé, Jaume.
Molt bé.
Moltes gràcies i...
A la propera, a veure si us dono més coses positives.
Sí,
a veure, senyor.
A veure si la propera l'has comprat un paraigua i podràs obrir. Vinga, que plogui.
El tinc però no el faig servir. Que vagi
gràcies.
Bé.
Adéu.
Gràcies, Jaume. Adéu.
Adéu, bon dia.
Maria, anem per l'agenda?
Anem per l'agenda, perquè si no aquesta gent a vegades no es deixa prou temps i hem d'informar.
Clar que sí, almenys per el que ens arriba,
el que tenim a prop.
L'Àngel procura que arribi tot el que es fa, oi, Àngel?
Sí, 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 sí.
Bueno, comencem pel Teatre Fòrum, Invasió.
Comencem pel meu, oi, Roser?
Sí, he dit a parlar de mi libro.
Sí, exacte.
El diumenge, dia 16, a les 6 de la tarda, es fa Invasió, amb Teatre Fòrum. Teatre Fòrum, per tots els que no saben el que es representa, és després del teatre, doncs es fa com un col·loqui, parlant de l'obra i parlant de...
Està bé, sí.
Sí, abans havia fet Cinefòrum, jo sí. Me'n recordo que Jovereta sí, havia fet Cinefòrum. Doncs també ara fem Teatre Fòrum.
Les pel·lícules d'arte i ensaio, que deien.
Sí. Doncs es fa Invasió, de Guillem Clua. La Serradora. I és organitzat, clar, pel Deixalles 81.
Molt bé. Després hi haurà Ballada de Sardanes, al curset de les escoles, divendres 21 d'abril, de 5 a 6, amb la Cobla Osona. Organitza Agrupació Sardanista Sant Feliu de Codines i, evidentment, es farà a la plaça Josep Humbert Ventura.
Torno a anar cap a casa.
Vale.
Inauguració de l'exposició de 20x20 del Gaietà Canet.
Què vol dir 20x20?
És la mida. La mida dels quadros.
Ah, està bé.
Hi ha diferents mides, doncs ara aquesta vegada ha fet molt 20x20.
Un petit format,
diguéssim. Perquè, sí, de petit format.
Molt bé.
Bueno. 20 metres per 20 metres?
Sí. Més aviat no. Més aviat no.
Bé, és el dia 22, a les 8 del vespre, en el Centre Cívic La Fonteta. i bueno, estarà obert de dilluns a divendres de 5 a 9 del vespre i el dissabte de 11 a 1.
Quants dies?
Fins al dia 5.
Ah, molt bé.
Exposició Ocellam. Del 24 d'abril al 19 de maig, horari d'obertura de la biblioteca, hi ha una exposició, és un homenatge literari als ocells. Són motiu d'estudi de l'ornitologia, branca de la zoologia que se n'encarrega, però també són objecte de cultura. Per dir-ho en paraules de Miquel Raió, el seu llibre Ocellari, capaços de generar art, ja sigui visual, tèxtil, literari, musical o lúdic. Exposició de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona.
Audiovisual, d'orígens i evolució de l'alpinisme a Europa. Divendres 28 d'abril, a les 8 del vespre fins a les 10, a càrrec d'en Jaume Altadill en el Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines.
I Cantada de Caramelles, diumenge 30 d'abril, de 6 a 8, l'organitza Coral La Ponzella, Centre Civil La Fonteta.
Que ja són... ja és Pasqua?
No, bueno, ja aquest any es fa una miqueta més tard.
Sí, em fa el fet que també fan presentació perquè tenen una colla juvenil ara.
És veritat,
Ponsella.
Sí.
Ara
sí,
hi ha un
sí,
grup juvenil.
Sí, de joves.
I tu, sembla... Lluís, que sempre vas a les reunions de la Ponsella, ho sabies, això?
Em van convidar, però m'hi vaig apuntar, però diu, no, vostè ha passat de l'edat ja.
Per anar a cantar.
Per apuntar-te al cor juvenil.
Al cor juvenil.
Sense ensenyar el carnet d'identitat?
No, ja, amb el cara ja ho vam veure. Però no, està, és una bona idea, aquesta idea.
Sí, que...
Home, esclar, sempre has de tenir.
Ja havia sortit d'un familiar meu molt proper, fa molts anys, i no ho escoltava mai. Aquesta vegada, sense que ho hagi dit, ho han fet. Mm-hmm. És d'agrair.
Sí, no, no.
Home,
pena
és de lògica que tinguis planter... per anar tirant...
No, és una base futura.
Sí, clar, perquè si no, tu fixes totes les corals i els grups de cantar també tots són gent gran. Clar, sí. Costa que hi entri jovent. Doncs si és una coral tota de joves, potser és més fàcil,
sí,
no?
Sí, gent gran, malauradament, cada vegada n'hi ha menys, que ens van deixant, però que vagin passant.
Ai, que pessimista.
A Granollers sí que s'ha mantingut, que hi han bastantes corals juvenils.
Sí, els grups de la Unió.
Exacte.
Els amics de la Unió.
I a més molt bons, eh? Són molt bons.
I encara que sigui de teatre, el grup de Xalles, el plantel, té molt ofenós, molt ofenós, no?
Assegurat, assegurat. Puja molt planter i, bueno, aquesta invasió també són de joves que no tenies 15, 17 anys. Llavors estrenem un altre el dia 28. El dia 28 estrenem Líders, fem el Centre Cívic i... El diumenge es fa per al públic en general i el dilluns es fa pels instituts. Si no ho tinc entès malament, el dilluns primer hi ha un passe, una actuació que hi ha l'institut de... Sabeu que és quart d'ESO per això, eh? No sé si són tots els cursos o només és quart d'ESO, de l'Escola FEDAC i de Mollà. I després, més tard, el segon passe és a les escoles de què són? Carrasco
i Formiguera.
Carrasco i Formiguera.
Bé,
perdó.
Molt bé. Jo l'únic planter que vull fer és plantar una mica de... planter de tomàquets.
Tomàqueres. També pots fer. Bé, llavors tenim l'expedició del carnet d'identitat a l'Ajuntament. El personal de la Direcció General de Policia es desplaçarà els dies 2 i 4 de maig de 9 a 1 a l'Ajuntament per tal de tramitar l'expedició del document nacional d'identitat. Si heu de fer el DNI, o sigui, el carnet d'identitat, per primer cop heu de fer la renovació, o heu de fer la renovació per caducitat o modificació de dades del domicili, pèrdua o robatori, heu de concertar hora al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, al telèfon 93-866-2768, de dilluns a divendres, de 9 a 2 hores. Què es necessita, Maria?
Una fotografia de carnet. El DNI antic, si el tenen, si no els hi han pres, un volant d'empadronament en cas de canvi de domicili, si és el primer DNI es necessita dur el certificat de naixement i en cas de robatori o pèrdua també s'ha de portar la denúncia.
Per cert, en quina edat te'l donen per sempre? Perquè jo el tinc per sempre.
Sí, el 70.
En el 70,
sí, veus? No, perdó, el 75.
Sí? Jo el tinc per sempre, i aquí sí. El Lluís també.
Jo em sembla que és sobre el 75.
Ja no me'n recordo quan me'l va donar, perquè
a mi me'l van fer, però no per sempre encara.
Jo sí, em me'l van fer per sempre, i el meu home, que és uns mesos més jove, aquell encara li van fer per 5 anys, eh?
També, a mi també el tinc per 5 anys.
Encara haurà de tornar a pagar.
Sí, encara haurà de tornar a pagar, i fer-se la foto una altra vegada. Però bueno, sí.
Endavant.
Endavant, no?
Ara la biblioteca ens queda.
Sí, la biblioteca municipal, que hi ha...
A la biblioteca municipal hi ha el club de lectura que llegiran La innocència del pare Brown, i comentarem l'obra La innocència del pare Brown, els G.J. Chesterton, ui, mare de Déu,
Chesterton, callo,
del senyor, de l'escriptor Chesterton, amb membres del Centre d'Estudis i Documentació G.K. Chesterton. Ja està, de moment no tenim res més.
Sí, que sapiguem...
Oi, tot això és el que es farà.
De tot el que es farà.
Déu-m'hi-do.
Bueno, sí. Hi ha una cosa que la notícia és que no es farà, que sí. És la inauguració sí. De Sant Miquel del Fai, sí, de les obres de Sant Miquel del Fai, sí. Que no es poden fer pel risc
d'incendi
sí. Que hi ha.
En principi estava programada per demà, i diu que els que tenen entrades doncs tornin a demanar-ne per un altre dia.
I demà també es fa allò de l'Onco Vallès, la cursa aquesta.
Això és important, sí, perquè són molta gent.
Oncodines.
Oncodines, sí.
I el mes de maig sembla que hi ha la Fira del Rellotge. I la coral, la Llum, s'han fet un himne per aquest dia.
Ah, molt bé.
De la Fira del Rellotge. Doncs, molt simpàtic.
Doncs està molt
bé. Val la pena perquè ens ho passem molt bé.
Haurem de convidar algú de la Junta del Rellotge.
Bueno, és la tercera setmana de maig. Tenim temps sí. Encara amb un altre programa.
Doncs tenim, ja tenim l'himne fet.
Veus?
Molt, molt xulo.
I ensejat?
Sí, ensejat i reensejat. Molt
fas
bé.
Un solo, tu?
No.
Fa un solo que fa tic-tac, tic-tac.
Exacte.
Bueno, mira, avui voldria comentar una cosa, ja que ens queda una mica de temps, sobre, ja n'he parlat abans, sobre la intel·ligència artificial, que ara se'n parla molt, i la Maria també m'ha dit que el seu fill
sí, jo no sabia massa de què anava, i, bueno, perquè les coses d'informàtica i així em costen bastant, i em va comentar, i em vaig quedar molt parada, diu, pot ser que truqui una vegada, que truquin a casa i amb la veu meva, exactament la meva, demanant-te alguna cosa, o que facis una transferència, o que vagis a algun lloc. Dic, apa, diu, sí, està solucionat.
Bueno, això és la part negativa, diguéssim.
Sí.
Perquè la part positiva, a mi, el gendre em va dir, diu, et passaré un programa que pots fer els programes de música només demanant-li en aquesta intel·ligència artificial, vull fer un programa sobre aquest músic.
I ho facis molt a fons, perquè al final no podrem fer res.
I t'ho fa tot, i t'ho fa tot. Dic, home, deixa-m'ho. Però, esclar, com que el que em va passar doncs era una demostració d'aquestes que no es paga...
Va fallar.
Sí, ho va fer, però molt poquet, i clar, ara ho hauré de fer jo. De totes maneres, ho he provat, de posar, que em digui, defineix-me, per exemple, Sant Feliu de Codines. I ara us diré el que m'ha escrit el robot, sense tocar res més, només defineix-me què és Sant Feliu. Diu, Sant Feliu de Codines és un municipi de la província de Barcelona, Catalunya, Espanya. Està situada a la comarca del Vallès Oriental, a uns 35 quilòmetres al nord-est de Barcelona. Té una població d'unes 6.000 persones i és coneguda pel seu nucli antic pintoresc, que presenta carrers estrets, l'arquitectura tradicional catalana i diversos edificis històrics, com ara l'església de Sant Feliu de Codines, que data del segle XVII. El camp...
Molt, molt intel·ligent no és, perquè l'església no és del segle XVII, eh? La van fotre en l'aire el 30... El 30,
39.
El 39, eh?
Bueno, poder aquesta màquina no ho sap.
Artificial ho és, molt intel·ligent no.
El camp dels voltants també és una destinació popular per activitats a l'aire lliure, com ara senderisme i bicicleta de muntanya, amb diversos senders que ofereixen unes vistes impressionants dels turons i les valls del voltant. Això sí.
Això és veritat.
Sant Feliu de Codines també és conegut per la seva gastronomia, bueno, especialment... especialment per la seva cuina tradicional catalana, pa tomàquet. Els visitants poden gaudir d'una gran varietat d'especialitats locals, com ara els calçots, la botifarra i el pa amb tomàquet, si veus el pa amb tomàquet. Això, molt original. En conjunt, Sant Feliu de Codines és una ciutat encantadora. Això és, home, aquí això, la clava.
No, això no, perquè aquí no és una ciutat, és un poblet encantador.
Una vila. Encantadora i pintoresca, que ofereix als visitants un tast de la cultura tradicional catalana i l'oportunitat d'explorar el vell entorn natural del Vallès Oriental. Això ho ha escrit un robot.
Déu-n'hi-do.
Però a veure, quina diferència hi ha entre això i la Viquipèdia?
Bueno, que, aviam, si tu copies la tu has de fer un treball sobre Sant Feliu de Codines, a l'escola, per exemple, i tu copies de la Viquipèdia, el mestre dirà, nen, aviam si t'espaviles, que això ja ho he vist jo a la Viquipèdia. Però això no. No ho pot saber el mestre. Perquè jo, si demà li demano un altre escrit d'aquests, me farà diferent. I per comptes dels calçots i botifarra, m'hi ficarà els bolets.
Bueno, amb això hi ha una part molt perillosa, que et poden trucar per telèfon pensant que és el teu fill, que és a la família.
Sí. Bueno, sempre veieu el got mig buit.
No, però és que és perillós també això, eh?
Bueno, totes les coses, les novetats també. Hi pot haver la part positiva i la part negativa.
Un ganivet pot servir per clavar-te'l als budells o per pelar una poma.
Per exemple.
El pots assentar a la plaça Doctor Vila, per exemple, el dia d'ahir, com ara el dia d'ahir, amb una taula prenent el cafè, i et ve un cotxe i t'atropella.
Això sí.
Sort que hi havia un arbre entremig que...
I va parar.
I si no...
Molt bé.
Feia una escabetxina.
Bueno, ara... parlarem, bueno, no parlarem.
No tenies un reportatge de la nostra amiga Roser.
La Roser Lloberes. La Roser Lloberes no ha pogut venir avui perquè si no ja l'haguéssiu sentit. Està a Istanbul. Que bé, eh?
Molt bé.
Està a Istanbul. I en el robot aquest, dic, doncs, li preguntaré també Que
hi ha Istanbul.
O
sigui, ha vist
I ara la Maria i la Rosita. És la part de dalt. Perquè ja se m'ha assecat la veu de tant.
Això és de la intel·ligència artificial.
Sí, el robot m'ha posat això.
Comença tu. Jo? Començo. A veure, Istanbul és la ciutat més gran i poblada de Turquia, situada a la regió noroest del país. Fou conegut com Constantinople i Bizancio en el passat. I és una ciutat que combina tant la cultura europea com l'asiàtica. Istanbul és famosa per la seva història rica i els seus monuments impressionants, com la Mezquita Azul, la Basílica de Santa Sofia i el Palau Topkapi. A més, la ciutat és un important centre financer i turístic i compta amb una gran varietat de botigues, restaurants i llocs d'entreteniment. Istanbul també és conegut per la seva ubicació única, ja que es troba a la intersecció d'Europa i Àsia, separada per l'estret del Bòsfor, el que la converteix en una ciutat única i fascinant per visitar. Està bé.
Sens dubte, eh?
Si voleu saber més coses d'Istanbul, a la TV, no sé quina televisió, però de les nostres, de les que es veuen aquí a Catalunya, hi ha un programa que n'hi ha no sé quants capítols, 40, 50 o 60, que... Hi ha un tal policia que es diu Memé i el seu ajudant, que és el Mustafà, que passen, maten molta gent allà, però els agafen a tots.
Ja hi ha una sèrie de pel·lícules a la tele d'Istanbul i que venen totes d'aquest país.
Bueno, si voleu escoltar
que
a la Roser Lloberes
des
d'Istanbul, ara el Jordi ens la passarà.
Perfecte.
Pel programa Vivències. Bueno, avui he arribat a Istanbul, ja sabeu que és la ciutat que m'agrada. I, bueno, preciosa aquesta època de l'any perquè hi ha tots els tulipans amb flor i tots els parcs i totes les jardineres de la ciutat estan amb aquesta flor. Perquè no sé si sabíeu que els tulipans no són originaris d'Holanda, són els holandesos que els van portar a Turquia. Tulipan vol dir... en turc és el gorro que porten els otomanos, no? I aquest gorro, d'aquí ve el nom de la flor de tulipan, perquè s'hi assembla molt, i està a la Ciutat Preciosa. També he estat a la tarda prenent un te en el Pere Palas, a un hotel del 1880 i algo, que el vam fer per l'arribada del tren de l'Orient Express, i en la pastisseria, que està tota decorada amb roses i molt rococó, he estat prenent un te i un pastís de formatge boníssim, i vivint una mica l'enyorança d'aquells temps. També s'ha de dir que a l'hotel aquest Pere Palas va ser dels primers que va tindre llum, junt amb els palaus otomans de l'època. I hi ha el primer ascensor que va tindre la ciutat. I ara fa poc l'han restaurat i torna a funcionar com a tal. Bueno, un petó molt gran des d'Estambul i espero a veure si el pròxim programa puc tornar a estar. Tot i que crec que tornaré a estar de viatge per les terres turques. Un petó molt gran a tots.
Bé, doncs, Rosita, jo que pensava que el tulipan era una margarina.
Sí, eh? No, però és veritat, eh? Tothom deia del tulipan que...
No, del País Basc.
Jo em pensava que eren dues coses, que era un tul i era un pan, també, diguéssim.
Algú, a més, tu, Lluís, que has anat a molts llocs, a Estambul, hi has
estat? Hi he estat diverses vegades.
Diverses vegades.
Sí, que... i és una ciutat que m'agrada molt, que fascina, perquè veus el contrast d'Occident i d'Orient. O sigui, travesses un pont i ja ets l'altre cantó.
Passes per riu, el Bòsforo,
i ets Àsia.
El Bòsforo, i veus un cantó i l'altre.
Tu hi has estat,
sí.
Rosita?
Sí, sí, també.
Jo tinc una anècdota, un record d'haver estat una de les vegades que vaig estar, que hi ha la plaça Taksim, hi ha un hotel molt maco, que en aquest moment no era gens car.
No és aquest que estava la... La Roser?
No, hi havia la reina d'Espanya, Doña Sofia, amb els gossos, amb tres gossos, i la seva germana, la de Grècia. I resulta que ens havíem de donar una habitació, vam anar amb una parenta meva, un matrimoni, els meus cosins, i a mi m'ho van donar en vista al Bòsforo, que és preciós, i a ells no, els hi van donar amb una cantonada que no el veien al Bòsforo. Perquè resulta que els hi va prendre l'habitació Doña Sofia i la seva germana grega.
Quina barra!
I llavors és un hotel que és molt alt, que no sé si 14 o 15 pisos, estàvem bastant amunt, i deia, és que sento gossos, i eren els gossos de Doña Sofia.
Jo tinc una cosa molt interessant d'Estambul, que és que la meva dona, en Pau Descans, en els 18 anys va estar allà i va conèixer una família, un xicot que es deia Onuk, que és un gran constructor de barcos de guerra i vaixells també d'esbarjo. I van fer una bona amistat. I nada menys que després de tants anys, quan la meva dona va estar a la venda al Vall d'Hebron, va vindre a veure-la en el Vall d'Hebron. Vaig quedar parat. Una persona molt atenta, molt simpàtica, li va portar uns regals i ens va vindre a veure.
I tu no hi has estat a Estambul?
Sí, jo sí hi he estat, sí, sí.
I què, també...
No, em va agradar molt, és molt interessant.
I em si resultarà que l'últim que no hi ha estat,
que
he estat jo.
El Lluís de l'habitació d'hotel, nosaltres anàvem amb un grup, i és el primer que fèiem quan anàvem al grup aquell, el que portava el grup, posava les claus allà sobre i tothom que agafés, per no dir, t'he donat una habitació a tu, te n'he donat a l'altra. Esclar, l'habitació que ens va tocar a nosaltres, bueno, si em descuido encara seria allà aquella dutxa, eh? No podia sortir. Em van començar a sortir xorros per tots els cantons d'aquella dutxa, anava tan net com ho paro, això. O surto amb tot el xorro i escampo l'aigua, vull dir, és el que vaig tenir allà.
L'anècdota
que vaig tenir en l'habitació. Poder era el que havia d'anar a la reina, perquè amb tants xorros...
Jo recordo que a Estambul hi ha el pont aquell de Gàlata, que pesquen allà, i llavors a sota hi ha com una espècie de restaurants que el que has pescat, doncs, si pesques alguna cosa, perquè si ho has d'anar a comprar, t'ho fan a la parrilla i està, és interessant.
Mm-hmm.
Bueno. Tinc bons records d'Estambul.
Vol dir que l'Àngel no has estat.
És l'únic que no és.
El càmping d'Estambul
sembla increïble, no, eh?
Cau una mica lluny.
Sembla increïble, eh? Tot menys tu, eh? Sí, no, no pot ser això, eh?
No pot ser.
Bueno, el Jordi diu que només ens queda un minut.
Sí.
Que ens hem de despedir.
Ara menys.
Ara agafàvem el ritme del viatge, de les anècdotes.
Bueno, però... Amenacem que tornarem d'aquí 15 dies.
Exacte. Amenacem que tornem.
Molt bé, doncs no. Ens podem despedir.
Tornem d'aquí 15 dies.
Sí, sí. I... Molt bona nit, i molt bona setmana, i que tots i totes sigueu molt feliços.
Molt bé.
I mengeu anissos.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Adéu. Adéu.